I després de refrescar la memòria sobre l'any 2008 amb el repàs de les principals notícies, ens acompanya als nostres estudis per tal de comentar algunes d'elles l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Senyor Parralejo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bones festes, abans que res.
Moltes gràcies, igualment.
Per començar, parli'ns una miqueta de quin ha estat el clima polític d'aquest 2008.
A nivell local, suposo que es refereix.
Sí, clar.
Pues, bé, tal com vaig comentar l'any passat, la veritat és que estem en un moment en el qual, lògicament, al marge de les pròpies diferències polítiques de cada grup, és cert que hi ha un bon clima i les relacions a nivell institucional, inclús m'atreviria a dir a nivell personal, entre els regidors és fluida, està bé, i jo penso que també això es reflecteix en la tranquil·litat de la dinàmica pròpia de l'Ajuntament, del desenvolupament dels plens, etc. Inclús en el darrer ple vaig comentar públicament que inclús en els moments i que és necessari, diguem, que tots anem a una, com en el cas fa poques setmanes de l'assassinat de la Mahores, jo penso que hem estat tots els grups polítics a l'alçada de les circumstàncies.
Uh-huh. Satisfet d'aquesta gairebé primera meitat de mandat?
Molt satisfet, molt satisfet. Jo penso que, bueno, si la cosa va com fins ara, i jo m'atreveria a dir que acabarem una de les legislatures, si no el mandat més important a nivell d'avanços en quant a la construcció d'equipaments i de serveis d'aquest Ajuntament des de l'any 1979.
Parlem de coses noves d'aquest 2008, com per exemple el nostre himne. Què li sembla?
Home, ha estat una qüestió, diguem, que no està íntimament relacionada amb la gestió municipal, però crec que és un detall d'una manera de fer i de, sobretot d'un esperit d'aquest govern que es va fixar com una de les seves prioritats recuperar la nostra memòria històrica, recuperar el nostre patrimoni, i dintre d'això, emmarcat en un any molt interessant que es va dedicar a Josep Maria Brull, i donat que aquest artista local va composar aquesta oda i nosaltres l'hem convertit en himne, tenint en compte que inclús ja estava musicalitzada. Per tant, ha estat una feina fàcil, però ens ha permès, pues, tenir un altre element que ens cohesiona, que ens ajuda a estimar més el nostre poble, i per què no dir-ho, hem estat el primer municipi de Catalunya en registrar un himne oficial, i per tant també és un orgull.
Uh-huh. Parlant de la nostra història local, podem dir que el CIP està ja consolidat?
Sí, sense cap mena de dubte, és un equipament consolidat, és un equipament de referència no solament pels veïns i veïnes de Ripollet, sinó a nivell de tota la comarca. Són centenars els estudiants que al cap de l'any passen per aquest equipament. Fa un parell de setmanes vam inaugurar una nova exposició dedicada a la vinya. Bé, la vinya, entre altres qüestions, perquè és un element tradicional que té molta relació amb la nostra memòria, perquè està molt relacionada amb Ripollet en molts aspectes, sobretot social, cultural i econòmicament. I jo penso que des del Patronat de Cultura han fet una feina magnífica. I a més, amb un afegit que jo penso que li dona un plus a l'exposició, que ha estat justament que la majoria de peces que s'exposen són propietat privada de veïns, que és la primera vegada que es fa, i que suposo que en molts d'ells, pues, hi havia aquesta sensació de no acabar de refiar-se de què passaria, no? I jo crec que la sensació que vam tenir tots el dia de l'inauguració era justament tot el contrari, és a dir, a partir d'ara jo penso que ho tindrem molt més fàcil, perquè no deixa de ser un orgull que aquestes persones vegin que les seves peces estan ben cuidades i a més que són admirades per part de tots els nostres veïns.
A banda de la cultura, medi ambient continua sent una altra de les prioritats municipals. Què en destacaria d'aquest any 2008?
Home, hi ha moltes coses, petites coses que van conformant un tot. No solament per les ordenances que ja hem aprovat aquest any, les ordenances
d'espècies
protegides, l'ordenança acústica, l'ordenança de medi ambient, de sistema de manteniment de parcs, i bé, darrerament tenim a més una exposició aquí a Ripollet. Hem tingut una exposició dedicada justament al tema la millora de la qualitat ambiental, en aquest cas de l'aire, i jo penso que en aquest sentit també estem fent apostes importants. Entre d'altres, recordo que en el darrer ple vam aprovar una adhesió a una carta internacional d'alcaldes amb un compromís de reduir el 20% les emissions de CO2 d'aquí a l'any 2020. Per tant, és un compromís, i després hi ha petites accions, com per exemple, bueno, en aquests dies està fent una neteja de tot el voltant del poble, una neteja pues, d'espais que de tant en tant, pues, per desgràcia, s'embruten. Estem recuperant els nostres pinetons. M'atreveria a dir que els antics pinetons, que va haver-hi un moment que corrien un seriós perill de subsistència, en aquests moments estan salvats, s'estan regenerant, i per tant és un espai que hem aconseguit recuperar, i en aquest moment ja estem treballant, diguem, en intervencions més àmplies en altres espais més forestals, com pot ser el bosc del Parc del Gasó Vargas.
Passem a educació. Aquest any, amb la inauguració de la Verema, Ripollet ha doblat les seves places de llar d'infants. Continuaran creixent el 2009?
En el 2009 treballarem per fer el projecte de l'ampliació. Recordo que aquesta escola bressol de la Verema és la primera fase, que s'ha de construir la segona fase, que es tornarà a doblar el nombre de places, de 62, i que tot allò que són espais comuns i espais compartits ja estan dimensionats per fer la segona fase. El que cal és acabar de definir el projecte per poder-ho executar, que segurament en el 2010 ho podrem fer, i bueno, estem complint els compromisos que vam signar amb la Generalitat de Catalunya. Aprofito per recordar que construir escoles bressols no és una competència municipal, però sí que és veritat que des dels ajuntaments vam apostar fermament per, en aquest cas, ajudar, estimular la Generalitat a construir aquest tipus d'equipaments. Rebem una subvenció en la construcció, també rebem una subvenció en el moment de la gestió, però no hi ha dubte de que això ens repercuteix directament en el nostre pressupost, sobretot en el pressupost ordinari, que és el més complicat, i que lògicament això ho hem de tractar amb molta cura, perquè si no arribarà un moment en què començarem a fer tantes coses als ajuntaments i que no ens corresponen i que no tenim competències, que les pròpies nostres, les competències nostres, al final podríem entrar en una situació de crisi, i jo penso que els ajuntaments això no ho hem de permetre.
També a nivell educatiu, destaca l'ajuda per a l'adquisició de llibres de text i també per a la seva socialització. Què els ha portat a adquirir aquest compromís?
Ens ha comportat una despesa important que s'afegeix a dintre de les despeses que l'Ajuntament destina a despesa social. No deixa de ser una ajuda universal a tots els alumnes d'infantil i de primària, que estem parlant d'una aportació important d'aproximadament 135.000 euros, que les escoles han col·laborat amb l'Ajuntament, com no podia ser d'una altra manera, i que gràcies a la col·laboració de les direccions de les escoles i de les AMPAs hem pogut tirar endavant un projecte experimental que segurament l'any que ve haurem de millorar, perquè lògicament és la primera vegada i han sorgit elements que cal millorar de cara a l'any que ve, que és un projecte amb una visió de futur, però ja ho vam dir el primer dia, no tenim la vocació de continuar assumint aquestes despeses, perquè, torno a repetir, tampoc ens correspon a nosaltres. Això sí que és veritat que ens dona moltes més arguments per reclamar a la Generalitat que compleixi el seu compromís que va adquirir per tal que els llibres de text fossin gratuïts, com jo penso que haurien de ser. Ha estat una proposta molt ben rebuda per part de tothom, i crec que a més ha estimulat sobretot en les AMPAs un element important, i és que els llibres es poden socialitzar, els llibres es poden reutilitzar. Imaginem tot això el que representa pel medi ambient i el que representa per les despeses de les famílies. Quan nosaltres vam establir una ajuda universal de 36 euros per nen, vol dir que aquest és l'import d'una escola pública de Ripollet, és el cost que paguen els pares per disposar dels llibres. Per tant, s'ha demostrat i és factible que amb una feina per part de les AMPAs, amb aquests diners els pares poden disposar dels llibres, i aquests diners serveixen perquè de tant en tant lògicament s'han de renovar. I nosaltres el que hem fet és estimular que les AMPAs ho prenguin en sèrio. Sabem que això representa hores de temps, és una gestió que s'ha de fer a cada escola la seva, i el que hem fet és estimular amb unes ajudes directes a les AMPAs per tal de que col·laborin i treballin en aquesta perspectiva. Tant de bo que d'aquí un parell o tres d'anys totes les escoles puguin anar per aquest camí, perquè segur que les famílies ho agrairien.
Aquest 2008 també hem de parlar que s'ha signat el pacte local per l'educació en el lleure. Com el valora?
Pues molt bé, molt bé. Igual que deia abans amb els llibres, de cara a l'any que ve segurament haurem de retocar algunes qüestions. Es van quedar alguns aspectes pel camí que no ens va donar temps d'arribar. Encara tenim un esplai, que és l'esplai que organitza el Patronat Municipal d'Esports, que es va quedar fora a darrera hora. Jo penso que això és un repte per poder-ho integrar, perquè seria l'element que faltaria per tal de que tots els esplais que es puguin fer a l'estiu tinguin un mateix denominador comú, que totes les famílies tinguin els mateixos drets i deures a l'hora de portar els seus fills, i per tant és una miqueta repartir tota aquesta demanda que en aquests moments hi ha i que fa tan sols 5 o 6 anys no hi havia, i el que hem fet nosaltres és donar resposta a aquesta demanda creixent que ens estava comportant que cadascú anés pel seu lloc, escoles, privats, patronat de cultura, esplais de Ripollet, el patronat d'esports, i el que vam fer és posar-ho tot en comú. Es va signar un acord amb totes les parts implicades i que ha sortit un efecte perquè lògicament hi ha estat molt els nens i nenes que s'han pogut beneficiar d'aquest projecte.
Passem a parlar ara dels més grans. Aquests dies ha finalitzat el programa Gent Activa per a la gent gran. És important potenciar també per vostè el lleure d'aquest col·lectiu?
Molt important, molt, molt. Pensi que fins ara la mentalitat que tenien de la gent que es jubilava, de la nostra gent gran, era gent pues, que la visualitzaven en el casal d'avis pues, fent activitats de gent gran, jugant a cartes, fent cursos adreçats a la tercera edat o aquest tipus d'activitats. En aquests moments tot això ha canviat, per sort, perquè la nostra societat també ha canviat. Això vol dir que hi ha gent amb un esperit molt més jove que accedeix a aquesta tercera edat, gent que està molt més preparada i gent que no li atrau tan sols anar al casal d'avis. Per tant, a aquestes persones també els hi hem de donar resposta. I el que hem fet amb aquest programa de la gent activa és atraure aquest tipus de persones que necessiten alguna cosa més que anar al casal d'avis a passar el temps. I ha estat molt interessant perquè, lògicament, afloreixen persones que estaven a casa o que no tenien aquest lloc de referència. Això és una primera experiència perquè sabeu que nosaltres tenim un repte, un objectiu més enllà dels programes de gent activa, que és la Universitat a l'abast, que és un programa que ja s'està experimentant a Sabadell i algun municipi més, que nosaltres ja portem un any treballant amb l'entitat que ho porta a Sabadell i que a través d'aquests programes de gent activa estem intentant que hi hagi un grup de 7 o 8 persones que puguin encarregar-se de dinamitzar aquest projecte i acabar amb un espai, amb un nivell de serveis adreçats a la gent gran a nivell universitari, perquè estaríem parlant de xerrades, conferències donades per professors d'universitat que es farien lògicament a Ripollet, però que això imaginem que li donaria un plus més enllà de tot això. I per últim dir que bueno, el propi casal d'avis també es va revitalitzant, perquè també hi ha gent més jove que accedeix. En aquests moments hi ha hagut fa uns dies hi ha hagut un canvi a la presidència i a la junta del casal d'avis. Bueno, això també representa sàvia nova, idees noves, un esperit de dinamitzar coses. Ja tenim sobre la taula propostes molt engrescadores, i només dir que ja fa 2 anys que en el casal d'avis estan fent cursos d'iniciació informàtica. Això fa uns anys era impensable. I el més maco de tot és que els professors d'aquests cursos són joves, són nens i nenes joves que fan cursos a Ripollet i que un dels seus objectius és anar a ensenyar a utilitzar l'ordenador a les persones grans. Penso que és molt bonic, d'alguna manera es tanca el cercle social.
Canviem de tema, però seguim parlant també de preocupacions socials com és l'atur. Quins són els principals programes que Ripollet porta a terme pel foment de l'ocupació?
Pues des del nostre patronat municipal d'ocupació, que ja té més de 18 anys d'experiència, per tant estem parlant d'un servei molt consolidat, amb molt de prestigi en altres institucions, i que en aquests moments pues, podem dir que està en temporada alta, no? Perquè a ningú se li escapa pues, que estem en un moment en el qual hi ha una demanda important de trobar feina, no? El que fem nosaltres és a cadascú adreçar-lo allà on més convé. Hi ha persones que amb un simple curs de formació té suficient, perquè hi ha persones que han d'estar treballant 30 anys en una empresa, inclús persones que tenien categoria d'oficials, que ha plegat l'empresa per qualsevol motiu i es troben que amb una edat relativament jove no tenen ofici, no saben fer res, perquè el que estaven fent fins ara no serveix pel nostre mercat. I a vegades amb un curs de 6 mesos de reciclatge per fer pues, un curs de pintura, un curs de soldadura, un curs de cuina, qualsevol cosa, els hi permet tornar al mercat de treball amb unes condicions lògicament molt millors que si van per lliure a demanar feina de peó. Això és una part. L'altra part és trobar incentius per trobar feina directament, i l'altra és incrementar el nombre de tallers d'ocupació, d'escoles, tallers que en aquests moments tenim, i que puc dir que feia molts anys que no teníem tants programes, la majoria subvencionats, des del Patronat d'Ocupació per donar feina i per fer activitats en el Patronat Municipal d'Ocupació. Lògicament això representa una despesa important, que en tot cas si parlem del pressupost ja li comentaré, una despesa molt important, però justament crec que és ara el moment en el qual s'han de destinar recursos, perquè és una de les maneres de pal·liar en certa mesura pues que moltes persones que perden la seva feina tinguin la possibilitat de trobar-la més aviat possible.
Passem a l'àmbit esportiu. Quines actuacions destacaria pel que fa al 2008?
Bé, el 2008 a nivell esportiu hem posat en marxa les noves piscines. Sabeu que tenim un pla director d'esports. Aquest any hem començat ja la fase d'adequació del camp de l'industrial. És un projecte molt ambiciós que acabarà de redefinir tota aquella part esportiva que tenim allà a la zona del camp de l'industrial, i que s'acabarà en l'any 2009 justament amb el pressupost d'inversions de l'any que ve. Ara en aquests moments el que estem fent abans d'acabar l'any i dintre del pressupost del 2008 és cobrir les piscines que hem posat en marxa aquest any. Recordo que en aquest moment disposem de 5 piscines amb una oferta que tindrem a l'estiu de 3 piscines i a l'hivern de 4. És a dir, perquè tenim 2 piscines que es podran utilitzar tant a l'estiu com a l'hivern. Això donarà sortida a un problema que tenien de col·lapse de les piscines a l'hivern, tant per fer cursets com per fer esport, com per fer manteniment, i això ens permetrà pues, que moltes més persones que ara ho tenien complicat puguin accedir a aquests espais.
Uh-huh. Li hem de dir també que aquest any hem omplert moltes pàgines sobre diversos aspectes i discrepàncies entorn als pisos de protecció oficial. Vostè com a alcalde, amb quin d'aquests aspectes es quedaria?
Jo amb l'aspecte que em quedo és que costa molt de posar en el mercat pisos de protecció oficial. La prova la tenim que hi ha molts projectes a nivell de govern, de Generalitat, d'Ajuntaments, i els resultats són els que són. Nosaltres podem dir que ens creiem els pisos de protecció oficial, que des de fa molts anys venim treballant en aquest tema, que en aquests moments hi ha una promoció de 128 pisos que està en marxa, que abans de l'estiu que ve es procedirà ja el sorteig de les 172 pisos que falten per completar els 300, que és una aposta important, i que això es fa a més en un espai municipal que fa temps vam adquirir per fer pisos de protecció oficial. Per tant, vam tenir aquesta perspectiva de futur que molts ajuntaments no vam tenir, que ara es troben en aquest problema, i que si aquests pisos s'han pogut fer és perquè amb els recursos nostres del poble vam adquirir aquests terrenys. I si ha sorgit la polèmica pel tema de la venda de terrenys, perquè sí que és veritat que hi ha algun grup polític que diuen que si ells governessin no haguessin venut aquests terrenys públics per fer UPO, jo els dic que estic totalment en contra, i ja ho vaig manifestar del ple. Aquests recursos són de tots els ciutadans de Ripollet, i aquests recursos han de tornar a tots els ciutadans de Ripollet per fer equipaments que fan falta. No té absolutament cap sentit disposar d'aquests posar aquests terrenys a disposició d'aquests adjudicataris que, a més de tenir les ajudes estatals per l'habitatge de protecció oficial, a més de tenir el preu oficial de protecció oficial, encara tinguin un preu inferior degut a que entre tots els ciutadans de Ripollet els hi paguem una part del seu pis. Penso que és injust i, per tant, nosaltres mantenim aquesta línia que hem mantingut fins ara i que demostra que la gent que ha accedit fins ara a pisos de protecció oficial, que són més de 400 a Ripollet, està molt contenta.
Molta gent es pregunta també el per què no han començat encara les obres de l'Hospital Ernest Lluch. Ens ho pot explicar?
Perquè és molt complicat, perquè un hospital no es fa d'un dia per l'altre, perquè nosaltres estem treballant en perspectives de mitjà plaç. Pensi que avui, aquest matí, hem encarregat a 5 gabinets tècnics la redacció d'un concurs d'idees, que ara tenen 60 dies naturals per presentar aquest concurs d'idees. Que això ve del mes de juliol, que vam aprovar el concurs, que s'han presentat 24 grups tècnics d'Espanya i de l'estranger, que ha estat molt complicat tècnicament poder escollir aquest cim, i que a partir d'ara pues el procés està seguint exactament com s'havia determinat en l'acord que vam establir els 4 ajuntaments i la Generalitat. Per tant, no cal que ens amoïnem. És veritat que fins que no estigui allà la grua treballant, la gent no s'ho acabarà de creure. Jo puc dir que això no té marxa enrere, que la primavera de l'any que ve s'adjudicarà el projecte executiu per part de la Generalitat, que pensem que només la redacció del projecte executiu té un pressupost de més de 4 milions d'euros, que estem parlant d'un edifici que ocuparà 30.000 metres quadrats, que tindrà un pressupost de 90 milions d'euros aproximadament, és a dir, 15.000 milions de les antigues pessetes. Una inversió com aquesta en un equipament com aquest no s'ha fet mai a la nostra comarca. Per tant, el que hem de vigilar és que no s'aturi el procés. Mentre no s'aturi el procés i tot vagi com fins ara, pues trigarà el que hagi de trigar. I jo no m'atreviria a donar dates, perquè jo, el meu objectiu és que no s'aturi el procés. Pensem que és un equipament que revitalitzarà tota aquesta zona, que està en un lloc emblemàtic, que generarà 800 llocs de treball fixes, que generarà al voltant de l'hospital una activitat econòmica que avui per avui no som capaços d'imaginar. Jo penso que val la pena fer les coses ben fetes i, sobretot, vigilar, tots plegats, que això no s'aturi. Fins ara, des que vam establir el calendari, estem complint tots el calendari. Vam dir, abans de Nadal s'encarregaran els 5 propostes guanyadores al concurs d'idees, a la primavera que ve s'adjudicarà el projecte i en el primer semestre del 2010 s'adjudicaran les obres. Aquest és el programa i, lògicament, treballarem perquè això no s'aturi, que és la nostra responsabilitat.
Uh-huh. Parlem d'altres equipaments sanitaris, el tema del CAP3, també el centre integral per a la gent gran, van a bon ritme?
Pues el CAP3... hi ha hagut problemes i va amb 2 mesos de retard del que havíem previst. Pensem que ha estat una licitació complicada i jo ho vaig dir en el darrer ple. La nova llei de contractes que va entrar en vigor a mitjans d'aquest any 2008 és una llei molt garantista, és una llei que està pensada perquè tot administrativament funcioni bé, perquè el ciutadà tingui la tranquil·litat de que tots els processos d'adjudicació de les obres són molt objectius, però això té un risc que és molt més lent. A coses que abans trigaven 3 mesos, ara podem estar 8 mesos, perquè és una llei molt garantista, s'ha de publicar tot, s'ha de fer una adjudicació provisional, si no hi ha al·legacions s'ha de fer una adjudicació definitiva, tot això que no existia abans retarda l'inici. En aquest moment ja podem dir que ja hi ha una adjudicació provisional, abans de final de mes hi haurà la definitiva a l'empresa que ha guanyat el concurs. Per tant, ara sí que puc dir que a finals de gener començaran les obres d'aquest equipament que ens fa molta falta. I en quant a la residència, doncs ja vaig comentar el que va passar amb la residència. L'empresa constructora que estava fent la residència va tenir problemes i l'adjudicatària el que va fer és rescindir el contracte de motu propi per tal de que aquesta empresa no anés a un concurs d'acreedors que sí que hauria retardat molt més les obres. Avui ens han comunicat que hi ha 3 empreses seleccionades i esperem que abans de finals d'any tinguin ja l'empresa que se l'hagi d'adjudicar aquesta obra, que no cal dir, i ho he dit moltes vegades, és una obra emblemàtica, i a mi personalment segurament és l'obra que més il·lusió em fa de poder dirigir com a alcalde dintre dels anys que jo porto com a alcalde.
Un any més hem de parlar del soterrament de la C-58. S'han fet avenços aquest any?
Si pensem en el missatge que ens va donar el conseller la darrera visita que va fer a Ripollet juntament amb el director general de mobilitat, jo penso que sí. Hem aconseguit algunes coses. Hem aconseguit, entre altres coses, una cosa que molta gent no sap, que és que en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aquest espai surt com d'espai específic per solucionar. Dintre del Pla Territorial, això és molt important, perquè això és una llei que ens obligarà a tots plegats a trobar una solució. L'últim compromís del conseller és presentar-nos una proposta que s'està estudiant en aquests moments en base a uns criteris que des de la comissió i des de l'Ajuntament vam exposar al secretari de Mobilitat, i jo penso i crec que estem en un moment en què alguna solució trobarem sense cap mena de dubte.
Parlem d'un dels projectes més visibles potser de 2008, que és l'acabament de la remodelació de la plaça Pere IV del seu entorn, tot i que les obres del centre no han acabat, oi?
No, el centre és un projecte a mig termini, entre altres coses perquè no tenim recursos per fer-ho tot de cop, però també hem de dir que perquè tenim una situació de mobilitat complicada i per tant hem d'anar en compte com hem de fer les obres per no col·lapsar la circulació de tot el poble. Pensem que hem esperat acabar la Rambla Sant Esteve i la zona del carrer del Sol i del carrer Nou per començar les obres del carrer Pizarro, que començaran ara, perquè lògicament si ho fem tot a l'hora formem un col·lapse, i en el moment que acabin les obres del carrer Pizarro començarem a les obres del carrer Padró, que és el proper projecte que hem de fer, i quan acabem les obres del carrer Padró farem les obres de la plaça Clos. Això li dic perquè aquestes dues obres ja estan en pressupost de l'any 2009, per tant ho hem de fer d'aquesta manera. És veritat que triguem més en aconseguir-ho, però jo penso que molestem menys, perquè les obres sempre molestes, i a sobre el que hem d'intentar que molestin el menys possible. Amb això el que fem és pràcticament donar-li un nou aire a tot el centre del poble, que falta li feia. És un projecte que em fa molta il·lusió. Estic sorprès gratament de l'acceptació que ha tingut la plaça Pere IV, un espai que abans era públic igual que ara, però que la utilització que en aquest moment es fa d'aquest espai comparat amb la utilització que es feia abans s'ha multiplicat per no sé quant, i això és d'agrair, perquè això vol dir que aquella idea que teníem ha sortit efecte, i que aquelles persones desconfiades que no acabaven de veure el projecte, moltes d'elles s'han adreçat a mi dient: alcalde, teniu raó, ha quedat molt bé, i és molt maco de poder seure o passejar per aquest espai.
Hem de parlar del projecte Estella, que és Can Mas, ràpidament, per això.
Bé, ràpidament.
En parlarem, suposo que el proper Nadal també, i continuarem, són 4 anys. Segueixen el calendari i les inversions previstes?
Totalment. Jo l'únic que puc dir és que fa un mes va venir el director general dintre de les reunions de coordinació que tenim Ajuntament i Generalitat, i públicament, i això costa, diguem, periodísticament, perquè es va dir públicament, ens van felicitar com, si no el millor ajuntament, un dels millors ajuntaments que té concedida la llei de barris, pel nivell d'execució, per com hem agafat els projectes, per l'increment d'inversió municipal que hem afegit al compromís que en aquell moment havíem fet amb la Generalitat, i sobretot perquè en un moment de crisi en el qual molts ajuntaments s'estan tirant enrere a l'hora d'invertir perquè els recursos són els que són, Ripollet ha apostat decididament per complir al 100% els compromisos que teníem amb la Generalitat de cara al 2009.
Amb tot aquest context de crisi econòmica, parlem-nos una miqueta, allò, 4 pinzellades dels números de 2009.
Pressupost del 2009 és un pressupost complicat, no per Ripollet, sinó per tots els municipis. el tema del finançament municipal és un dia que, si voleu, ja parlarem detingudament, però és un tema que ja ens està angoixant d'una manera molt important a tots els ajuntaments. Però és veritat que la situació que estem vivint requereix tractar el pressupost d'una manera molt específica. Nosaltres, el pressupost, políticament teníem tres eixos molt clars que havien de treballar el pressupost. Un és un pressupost de contenció i un pressupost de mirar la pela en el pressupost ordinari. Allà on es pot reduir, s'ha de reduir. Hi ha partides que eliminem, hi ha partides, moltes partides que reduïm. Això, lògicament, tenint en compte que no podem baixar el nivell de serveis, perquè justament ara és quan hem de mantenir el nivell de qualitat dels nostres serveis, això seria un eix. L'altre eix és, lògicament, en aquest temps, el que ens demana als ajuntaments com a administració pública més propera és incrementar les partides socials. Nosaltres l'any que ve farem un increment de les partides de serveis socials del més del 40%. Això no ho trobareu pràcticament a cap ajuntament. Nosaltres, el tema de serveis socials, del patronat d'ocupació, com deia abans, d'inversió i gestió en afavorir la creació d'ocupació, i en educació hem incrementat notablement totes aquestes partides. I per últim, una altra qüestió que es planteja en moments de crisi i que la tentació és no fer inversió, diguem, per por a la situació econòmica. Justament nosaltres pensem que és tot el contrari. L'any que ve no solament farem un gran volum d'inversió municipal de més de 4 milions d'euros, 4 milions 200.000 euros, sinó que a més hem d'afegir els 6 milions 300.000 que tenim dels fons de l'Estat. Per tant, podem dir que l'any que ve a Ripollet s'invertiran 10 milions i mig d'euros, que és una de les inversions més importants que mai s'ha fet a Ripollet. Això, en un moment de crisi, creiem que és necessari per revitalitzar l'economia i per generar llocs de treball. Aquests són els tres eixos principals, tenint en compte que el pressupost puja poc, lògicament, perquè el nivell d'ingressos s'ha reduït. I quadrar un pressupost en aquestes circumstàncies només es pot fer amb una situació econòmica sanejada com és com la que tenim Ripollet, fruit de la política a nivell d'econòmica i d'hisenda que hem portat aquests darrers anys.
Com ja ho sent tradicional, hem d'acabar preguntant-li quins són els seus desitjos de cara al nou any.
Pues, encara que sembli un tòpic, molta salut per tots. Els que hagin tingut la desgràcia de que això de la crisi els afecti directament, pues que tinguin ànims, que jo estic convençut que a partir de la meitat de l'any 2009 tot això canviarà, perquè tothom està fent molts esforços perquè això canviï, i espero que inclús aquestes persones que en aquest moment no ho estan passant bé, pues que tinguin un any que quan acabi puguin dir: mira, no ens esperàvem que hagi anat tan bé com ha anat.
Doncs esperem que vostè també tingui bones festes i bon any, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres igualment, i felicitats a Ràdio Ripollet.
I fins aquí l'Info 2008, crònica d'un any. Us hem ofert aquest programa a Jordi Puy, al control tècnic, i a la redacció, Francina Ricard, Laia Prats, Ramon Argenter, i qui us parla, Remé Herrera. Recordin que poden continuar informant-se les 24 hores, els 365 dies de l'any, a través de la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció, bon Nadal i feliç any 2009.